Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Són moltes les persones que ens preguntem, i ara què? Més enllà de l'encreuament de culpes i retrets aquests mesos entre partits polítics, i que, per cert, poc importa als ciutadans perquè en res ens canvia les nostres vides, l'única resposta que s'entrelluca és que això no serveix més que per a tornar a la casella de sortida. Els partits polítics de nou hauran d'aconseguir pactes si no volen condemnar la societat a girar en una roda electoral permanent. En aquesta situació, no són els ciutadans els que hem de fer-nos càrrec de la fragmentació partidista, són els líders polítics els que han d'afrontar la nova fragmentació social. Això és el que la ciutadania espera i que per això no sembla haver-se inventat un altre camí que el de la negociació i l'acord. Però atenció, perquè tenim puntada al tauler de Pedro Sánchez. Una altra vegada, sí, sí, una altra vegada. El president Sánchez ha decidit avançar les eleccions generals previstes per al desembre per adelantar-les el proper 23 de juliol. I com diu la frase, no querías caldo? Pues toma tres tazas. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna, COPE, Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Set de la tarda i un minut i volem saber quin temps ens espera les properes hores. Doncs diuen els homes del temps i les dones del temps que la situació del sol i ruixats persistirà durant una gran part d'aquesta setmana. Uns ruixats de tarda que potser tindran més cos a partir de dimecres. És dilluns, anem a saber ara si hi ha algun tipus d'incidència a les principals vies catalanes. Des del Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït ja fa una estoneta a l'autopista del Maresme, a la C32, al tram de Mataró. Encara parlem d'un carrer tallat en sentit Barcelona i d'aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt, C32, zona de Mataró i en sentit Barcelona. Molt a prop, a la C60 Argentona, hi tenim unes obres, compliquen un pèl el trànsit. De fet, en totes dues direccions, la cua és un pèl més llarga, de més de 2, gairebé 3 quilòmetres, aquí a la C60 Argentona, en sentit sud, anant cap a Mataró. En aquest cas, com us dèiem, a la C60 és a causa d'unes obres, les retencions que hi trobarem. De la resta de vies, destaquen aturades habituals a les dues rondes de Barcelona i l'extrem sud, autovia 2, amb cua gairebé, des del Nus del Llobregat fins a Sant Feliu. Això en sentit Martorell, autovia 2 per sortir de Barcelona, ara molt i molt plena. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, com sempre, per la informació. I d'aquí un moment us parlarem d'una altra cosa que estem fent, anar a la platja, perquè amb el bon temps doncs és el que toca, no? I, de fet, ja estem a principis del mes de juny. Doncs com comença aquesta temporada de platges i hem de tenir molta cura del sol, avui en parlarem de les precaucions que hem de prendre a l'hora de prendre aquest sol i parlarem també del melanoma. Tot just la setmana passada celebrava el Dia Mundial del Melanoma i avui la doctora Cristina López, especialista en melanoma de l'Hospital de Sant Pau, ens ho explica. No t'ho perdis.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 617-789-859.
¿Qué tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en layoca.com.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
¿Te apetece rememorar los grandes éxitos de Anastasia en directo y disfrutar de la energía de Zahara y de la Morte? Entonces, no puedes faltar este verano al Festival Alma en el Popla Español. Compra tus entradas en alma.festivalpedralbes.com y prepara tus oídos para disfrutar de un increíble cartel de artistas en el que también encontrarás a Soft Cell, Jacob Collier, Chris Isaac o Toquiño, entre muchos otros. Te esperamos en Alma by Festival Jardins Pedralbes.
COPE Cataluña y Andorra.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra us parlem del melanoma. Causa, atenció, el 80% de les morts per càncer de pell. A nivell mundial es diagnostiquen al voltant de 160.000 casos nous a l'any i provoca prop de 57.000 morts. Tot això converteix el melanoma cutani no en el càncer de pell més freqüent, sinó en el més agressiu. En parlem amb la doctora Cristina López, que és especialista en melanoma de l'Hospital de Sant Pau. Doctora, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Està d'acord amb això que dèiem, que estem parlant de que no és el càncer de pell més freqüent, sinó que és el més agressiu?
Sí, sí, malauradament és un dels més agressius que tenim.
Uh-huh. Anem pel principi. Què és el melanoma?
Doncs el melanoma, bueno, doncs és un dels càncers de pell dintre dels tres més freqüents, per dir-ho d'alguna manera, sí que seria el menys freqüent, però com bé has dit, és el més agressiu. I dintre de les cèl·lules que tenim dintre de l'epidermis, originaria en els melanòcits, que són les cèl·lules que donen responsables de produir el pigment, no? Són les que, per exemple, quan ens posem morenos, produeixen la melanina.
I aquesta melanina, aquesta producció extra de melanina, fa que la pell es posi més fosca?
Exacte. En realitat, bueno, no sé si ho heu escoltat alguna vegada, que això del bronzejat saludable no existeix, no? Uh-huh. I és que, de fet, quan ens posem morenos, és un mecanisme de defensa del nostre cos. És com si el nostre cos es sentís atacat pel sol i llavors el que fa és produir com una mena de paraigües negra, que seria la melanina, per defensar l'ADN de les nostres cèl·lules. Però això vol dir que ja li estem fent un dany, vale? En l'ADN d'aquestes cèl·lules que pot anar acumulant mutacions.
Uh-huh. Doctora, és fàcil diagnosticar el melanoma?
Depèn. La veritat és que quan són casos que són molt avançats, per dir d'alguna manera, que ja són tumors que sagnen, que són com avoltats i això, doncs clínicament per nosaltres pot ser molt fàcil, però són etapes o estadis en què no ens agrada diagnosticar el melanoma i, en canvi, doncs, a vegades són tumors molt, molt, molt incipients que poden semblar pigues una mica rares i en aquests casos podem tenir una mica de dubtes. Uh-huh. Però per això fem seguiment dermatoscòpic o, si tenim dubtes, podem fer una biòpsia per veure si és un melanoma o un nevosdisplàsic o una piga normal.
Tenim poca cultura de la pell, veritat, doctora? Perquè quan ens veiem una piga diem, bueno, sí, està bé, tal, no sé què, però no anem gaire a veure la nostra pell al dermatòleg.
Sí, la veritat és que, per sort, crec que en els últims anys cada vegada hi ha més educació en aquest sentit i nosaltres cada vegada més a la consulta tenim pacients que venen a dir no, mira, vinc per revisar-me la pell. A vegades, lamentablement, és perquè tenen algun cas proper que ha tingut un melanoma i llavors han vist les orelles al lloc. Però sí que és veritat que tenim poca educació en quines serien les lesions benignes, les lesions malignes, i moltes vegades tenim aquesta imatge, no, d'això, algú que sagna, algú negre, algú avoltat, però, com he comentat abans, això seria l'estadi que ja no ens agrada arribar, perquè això serien estadis molt, molt tard, no? Mm-hmm. Llavors, jo el que sempre els explico als pacients, coses que hem de tenir una mica en compte i que ens haurien de posar l'alerta, no? Són pigues que creixin ràpid, que algú que diguis, ostres, a mi no em sona que jo hagi tingut aquesta piga abans i potser en 6 o 7 mesos doncs, ja ha crescut i ja m'ha deixat 6 o 7 mil·límetres, encara que sigui plana i sigui tot en un mateix color. Si abans no ho teníem, doncs ens ha de cridar una mica l'atenció i val més mirar-ho. Després, si ens surt alguna cosa que sigui molt diferent a la resta de les que tenim, una mica com el petit o feo.
Sí.
I després, ferides que no curin, no? Una ferida o un granet que cura, però cau la costra i sempre torna sortint al mateix lloc i així estem un parell o tres de mesos, doncs això també valdria la pena mirar-ho. Són aquestes tres coses que hem de tenir una miqueta en ment i que ens haurien de motivar per demanar una visita al dermatòleg.
Doctora, quan abans es diagnostiqui, molt millor, no?
Exacte. Sí, sí, realment el bo que tenim és que el melanoma, quan es diagnostica en etapes inicials, que són o bé melanomes in situ o bé melanomes prims, que diem que el que ens guiem per això és el gruix, fins a on penetra dintre de l'epidermis, la veritat és que en aquests casos el tractament que es necessita només és quirúrgic, és treure la lesió i després anar fent un seguiment, però no es necessiten altres tractaments, ni la gangli sentinella, i tenen molt bon pronòstic. Per això ens interessa diagnosticar-los molt aviat.
El que està clar és que el melanoma cutani preocupa molt per la seva capacitat invasiva i també per la seva incidència, que està en continu creixement.
La veritat és que això és una data una mica negativa en aquest sentit, tot i que cada vegada tenim millor capacitat per diagnosticar-los, és veritat que en seguim veient molts. I d'això igualment hem de veure com la part positiva de que cada vegada els anem diagnosticant la majoria en estadis més precoços, no? Mm. De tota manera, sí que igualment hi ha alguns tipus de melanomes, que serien els melanomes nodulars, que això creixen bastant ràpid, i són aquests els que hauríem de fomentar que la gent consulti ràpid. Algo que et crida l'atenció, que tu veus que sagna, que allò no va, no esperar 6 mesos ni 7 a consultar, uh-huh. És millor que si al final no és res, pues mira, pues no ha sigut res, que no anar esperant a veure si es cura sol. Uh-huh. En 2-3 mesos això ha d'estar mirat.
No tots els melanomes apareixen en les zones exposades al sol, no?
No, el melanoma realment pot aparèixer a qualsevol lloc. Sí que és veritat que habitualment les zones més habituals són a l'esquena i a les cames, però pot aparèixer a qualsevol lloc. Inclús hi ha un tipus de melanoma que apareix a les ungles i de mans i peus. O sigui que hem d'estar al tanto amb qualsevol tipus de lesió, uh-huh. De qualsevol zona.
És a dir, la protecció 50 mai és suficient per tenir cura del melanoma, no? I en cas de posar-nos aquesta protecció, no és allò d'un cop al dia i deixar-ho estar, sinó anar repetint aquesta dosi de crema constantment, no?
Sí, una cosa és, si ens posem la protecció solar per anar a la feina, pues que llavors te la poses pel matí i més o menys et pot durar tot el dia. El que passa és que si després tu has de sortir a fer esport, has d'anar a passejar, un dia que vagis a fer una excursió per la muntanya, has d'anar a la platja, les condicions entre que sues, entres a l'aigua, et rasques la cara, evidentment has d'anar reaplicant-te la crema solar. I, a més, si pot ser, evitar les hores de més sol, que serien doncs, del matí fins a 4 de la tarda aproximadament, portar barret, i si has d'estar molta estona, també recomanem portar alguna samarreta d'aquestes de màniga llarga, perquè és que si no a vegades amb la crema és que és impossible protegir-te del tot.
El que fa mal als ulls és quan veus un nen o una nena de pocs anys a ple sol, sense cap tipus de protecció, eh? Això és horrorós.
Sí, superimportant. Està demostradíssim que les cremades a la infància predisposen al melanoma a l'edat adulta. La pell té memòria, això ens ha de quedar gravadíssim a tots. O sigui que és superimportant protegir els nens petits. I l'altra cosa que també és molt important, les cabines d'uva, que la gent les té com algo així estètic i sí. També està demostrat que augmentarà el risc de càncer de pell. O sigui que...
Clar, perquè posar-se moreno en 0, això no és molt normal, no?
No és molt normal i jo crec que per sort estem canviant una mica la mentalitat aquesta de que lo bonic és estar moreno. Al final lo bonic és tenir una pell sana. Saber que el moreno d'avui, que durarà un mes o dos durant l'estiu, seran les taques, els carcinomes i les arrugues i els melanomes de demà. O sigui que val la pena protegir-nos i cuidar-nos bé.
Efectivament. Pell només tenim la que tenim i l'hem de cuidar. I quan parlem de melanomes, i com dèiem a l'inici, doctora, estem parlant del melanoma cutani, que no és el càncer de pell més freqüent, sinó que és el més agressiu. Posem-hi remei perquè està a les nostres mans. Doctora Cristina López, especialista en melanoma de l'Hospital de Sant Pau, gràcies per atendre la trucada i gràcies pels consells. Bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
qué tipo de verde es el verde Cetelem. Pues el verde que te ofrece un préstamo flexible de hasta 60.000 euros. 100% online, sin cambiar de banco, ni domiciliar nómina, ni contratar otros productos. El verde que combina con tus proyectos. Descúbrelo en cetelem.es.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
D'avui, Linterna Cope Catalunya i Andorra, i d'aquí uns moments us parlarem dels aficionats als toros que continuen mantenint viva aquesta flama de la tauromàquia a Catalunya, tot i els obstacles de les administracions que majoritàriament estan en contra d'aquesta pràctica. Ens ho explica d'aquí un moment la companya Yolanda Bernal i també la presidenta de la Federació d'Entitats Taurines de Catalunya, Lorena Paricio.
Buenas noches. Saludos cordiales. Un minuto sobre la medianoche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Como habrán advertido, soy José María García. He vuelto.
Super García, estreno 29 de mayo solo en Movistar Plus.
El 2010 es van prohibir a Catalunya les curses de braus, però a dia d'avui la tauromàquia està més viva que mai a casa nostra. La prohibició no ha acabat amb l'afició que hi ha a Catalunya. La prova és que a l'escola taurina hi ha una dotzena de joves que s'estan preparant per ser toreros. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, fins i tot el president d'aquesta escola taurina, l'Enrique Guillén, reconeix que és un número molt respectable amb la que està caient. Hi ha molts joves interessats en la tauromàquia que arriben a aquest món per moltes vies i que demostra que per molta prohibició que hi hagi, al final s'aconsegueix l'efecte contrari.
Al final esto yo creo que es un veneno, ¿no? Esto cuando te pica y no sabes ni bien ni por qué ni de qué manera. Pues algunos en una corrida de toros por televisión, otros por las redes sociales, otros porque en su pueblo hay una corrida. La verdad que cada caso es un mundo, pero que está claro que viendo toros y sintiendo esa magia especial, tener la sensibilidad para captarla y ellos sentirse pues por un momento héroes de querer imitar a eso que han visto, ¿no?
Doncs hi ha 12 joves preparant-se en aquesta escola, dues són noies, fan pràctiques al camp de futbol del Gornal. Aquí tenen un espai cedit per l'Ajuntament. El futur de l'afició, diu l'Enrique, està més que viu.
Que serà prohibició. Hay más actos que nunca en Cataluña. Hay más peña, con un número mayor de asociados. Hay actividades, la escuela taurina va viento en popa. Una cosa es que hayan quitado la libertad de ir a una corrida, pero la afición sigue ahí. Y la gente, vamos, la veo más metida y más involucrada que nunca.
Precisament fa uns dies, Yolanda, quatre alumnes d'aquesta escola taurina de Catalunya van fer el seu debut a la plaça de toros de Vinaròs, a la Comunitat Valenciana.
Sí, i una d'aquestes alumnes és l'Alba Caro, que té 18 anys i és de Santa Coloma de Cervelló. A ella, l'afició pels toros li ve de la seva àvia, que la portava a veure aquests animals quan anaven a Andalusia. Amb 14 anys tenia clara que volia ser torera, no ho ha tingut fàcil amb els seus pares, però al final diu que l'esforç ha valgut la pena.
Pues va ser tot procés poc a poc, tant tots els dies. Bueno, al principi entrenava un cop per setmana i ara estic anant tots els dies. I molta dedicació, molt de sacrifici, però bueno, val la pena.
L'esforç ha valgut la pena i fa un mes que va debutar a Vinaròs. Un dia, diu l'Alba, que no oblidarà mai.
Pues va ser un dia que va sortir extraordinari. O sigui, estàvem somiant tots amb aquell dia. portava moltíssims mesos de preparació, inclús abans que sortís la notícia, nosaltres ja ho sabíem i ens estàvem preparant, i va ser moltíssim de sacrifici i d'esforç, però bueno, jo crec que va sortir un dia preciós.
Doncs l'Alba, com la resta de joves que es preparen a l'escola taurina, el que lamenten és que hagin de marxar fora per fer corrides de bous, que no ho puguin fer a Catalunya, però asseguren que això no els farà perdre l'afició.
Avui ens posem en contacte amb la presidenta de la Federació d'Entitats Taurines de Catalunya, que és la Lorena Aparicio. Senyora Aparicio, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Quina és la situació, hores d'ara, de la tauromàquia a Catalunya, tot i que, recordem, no està prohibida aquesta pràctica?
Doncs la realitat és que a dia d'avui no tenim curses de braus, la realitat és que no estan prohibides i la realitat és que hi ha molta afició. Sí que és veritat que no podem disfrutar les curses de brau aquí, però es fan moltíssimes activitats, conferències, sopars, viatges, hi ha l'escola taurina, hi ha els correbous a les Terres de l'Ebre i altres llocs, amb la qual hi ha una gran activitat taurina a Catalunya.
I per què no hi ha curses de braus?
Bueno, aquí és una miqueta més complicat d'explicar-ho, no? I suposo que hi ha diversos factors. El principal és el que ja has explicat, doncs, que les administracions no estan gaire per la labor, no? Llavors, és una plaça, la Monumental, que no és pública, és d'un empresari, llavors imagino que aquest empresari doncs, deu tenir certa por de que donar una cursa de braus signifiqui tenir perjudicis amb altres temes.
Uh-huh. Te recordes de quina va ser l'última cursa de braus que vas veure a Barcelona?
Sí, home, la de José Tomás. Home, allò va ser històric.
Com fer entendre a una persona que no li agraden les curses de braus el fet que a tu t'agradi tant i que hi hagi tanta afició? Què és el que tenen o com els hi podríeu explicar això del tema del maltractament animal?
A veure, és que normalment quan parlen del tema de tauromàquia i maltractament animal és simplificar molt les coses. I us dic jo que a veure, jo vaig passar quan era joveneta, no era gens aficionada. Llavors m'arribaven una sèrie de missatges molt, molt fàcils d'escoltar dels antitaurins que no eren la realitat. Llavors, jo el que convido és tot aquell que tingui una miqueta d'inquietud que s'apropi al món taurí, que pregunti, que s'apropi a gent que entén, a professionals. Així és com em vaig ficar jo, només preguntant amb curiositat i mira com he acabat, no?, d'aficionada. Realment és un món que l'has de conèixer amb la ment oberta i deixar d'aquests missatges fàcils, no?, perquè és conèixer el món del toro, el món del torero, tot aquest món que no es pot explicar en 5 minuts, l'has de conèixer perquè és tan maco. Des de conèixer els colors dels toros, des de conèixer com són el camp i sobretot com veus una faena, hi ha tantes coses a descobrir que no és un tema que es pugui explicar en 5 minuts, s'ha de conèixer si t'agrada bé i si no també, però almenys respectar-ho i conèixer-ho.
Mm-hmm. La dona també ha entrat en aquest món dels braus avui. Escoltàvem també la veu de l'Alba, no? Que ens ha explicat el per què vol ser torera i d'on li ve l'afició. Està bé que s'introdueixin les dones, no? Abans coneixíem un parell o tres i deixa de comptar.
Sí, a veure, és un món que sí que és veritat, no sé si pel tema físic o m'imagino que hi ha un tema més físic en una altra índole, però sí que és més masculí que no femení, no? A veure, no perquè sigui un món masclista ni molt menys, perquè oportunitats de les dones en tenim d'entrar, no? Jo mateixa vaig ser aficionada a la pràctica i tenia les mateixes oportunitats que qualsevol home, no? Mira l'Alba, i a totes les escoles d'Espanya hi ha moltíssimes noies que estan per ser toreres. Després, que arribin o no arribin, és a dir, arribar a ser una figura del toreig és molt difícil. Arribar a ser un torero, més o menys, arribar a ser torero ja, passar de ser de novillero a torero ja és difícil. Llavors, si majoritàriament hi ha homes, evidentment arribaran més homes que dones, però no perquè no tinguin oportunitat, sinó per un tema, no sé si més típic o circumstancial, no ho sé.
Mm-hmm. Fa uns dies que 4 alumnes de l'Escola Taurina de Catalunya van haver de fer el seu debut a la plaça de toros, però de Vinaròs, a la Comunitat Valenciana.
Sí. Sí, va ser així. A veure, a tots ens hagués agradat veure'ls a la Monumental, no?, o a la plaça d'Olot, però evidentment és molt més fàcil fer-ho a Vinaròs.
Uh-huh.
bueno, per les circumstàncies, la situació sociopolítica, no?, que hi ha aquí, hauria sigut molt, molt difícil de fer-ho aquí a Catalunya, i Vinaròs és molt fàcil, i quasi que és plaça nostra, perquè està just passant la frontera, i, bueno, és un goig fer-ho allà, i a més que és la passada de toros que està més a prop del mar, del món, amb la qual és un goig.
Ja que la Monumental aquí és privada, vosaltres us reuniu amb la Generalitat, a l'Ajuntament, per explicar-vos que el per què de no una plaça pública?
Bueno, a veure, a nivell polític, jo m'he reunit amb pràcticament tots els partits polítics al Parlament i bueno, ara el que passa que amb el tema de les eleccions he fet una miqueta més de calma, no? I sobretot el que m'ha explicat és el fet cultural que és la tauromàquia a Catalunya, perquè ja no és tant les curses de braus que es facin, que no es facin, no, és el fet cultural que és. I el fet que hi hagi tanta gent aficionada a Catalunya, no?, i cada cop més, i gent jove. I això és el que expliquem, això és el que parlem amb els polítics, perquè ho desconeixen, i tot i que molts aficionats em diuen, escolta, per què et reuneixes amb ells, que són els que ens han fet mal... No, ens hem de reunir perquè són els que ens han d'escoltar, són els nostres representants i han de conèixer aquest fet. I més enllà de les curses de braus, hem de treballar el fet cultural taurí a Catalunya, que és història, és present, però també és futur.
Lorena, on està la Federació d'Entitats Taurines de Catalunya? Per la gent que t'estigui escoltant i digui, mira, no sabia que existia aquesta federació.
Bueno, tenim la nostra seu des de fa molts anys al carrer Rocafort, però bueno, nosaltres treballem molt a nivell online i si algú es vol posar en contacte amb nosaltres, doncs escolta, que ho faci a través de Facebook, de Twitter, d'Instagram, i bueno, perquè no és una seu que tinguem oberta, no? Fem coses, però, sí, però fem moltes coses a nivell online. I bueno, fem coses també allà, però també ens movem per altres seus, amb la qual que es posin en contacte a través de les redes socials.
Molt bé, doncs Federació d'Entitats Taurines de Catalunya, avui hem parlat amb la Lorena Aparicio, que continua treballant perquè els aficionats als toros puguin mantenir aquesta flama de la tauromàquia a Catalunya, i aviam què és el que passa amb el nou alcalde, sigui qui sigui, ja s'han fet les eleccions, ara ja saps que és allò de sumar, multiplicar, te doy mis votos, no te doy, i aviam què és el que passa finalment. T'agraeixo molt, Lorena, que hagi estat amb nosaltres. Bona tarda.
Moltíssimes gràcies, bona tarda.
Bueno, las 7 de la tarde y 27 minutos y tenemos un consejo de los amigos de La Mutua. ¿Te quedaste sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución? Bueno, pues tranquilo, no eres el primero que llama a su antigua compañía y les dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche, y la segunda, yo me voy a La Mutua. Vete a La Mutua porque además de poder darte un coche de sustitución, te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás en La Linterna con Ángel Expósito, el programa más escuchado de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano Mano Pro.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
I ara a La Linterna arriba l'actualitat d'última hora, més pròxima, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, t'explico que una jove de 33 anys ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra que l'han violat en un pis d'Igualada després de ser drogada. Això va passar presumptament divendres després de que víctima i agressor es coneguessin en una discoteca. Va anar a casa seva i en un moment determinat ja no recorda res més. Els Mossos han detingut aquesta tarda l'home, que té 38 anys i antecedents, però no de caràcter sexual. Ha mort avui el perruquer Lluís Llongueras, als 87 anys. En recordareu que va tenir un perfil molt mediàtic per haver pentinat a molts famosos i per les seves nombroses aparicions televisives. Va començar a treballar als 14 anys i va obrir perruqueries i acadèmies arreu d'Espanya i també del món. L'any 2000 va rebre la Creu de Sant Jordi. I els Mossos d'Esquadra ja han rebut 52 denúncies per estafa amb entrades de Coldplay a Barcelona. Hi ha oberta una investigació i la policia calcula que hi ha almenys unes 200 víctimes a Espanya i també a altres països. La majoria va comprar aquestes entrades a dues persones que tenien un perfil a les xarxes i semblaven tenir credibilitat.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies.
Adeu, fins demà.
I arriba també l'actualitat d'última hora, però l'esportiva, amb el company Albert Díaz. Bona tarda, Albert.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom.
Avui entrem parlant sobre una realitat, la de l'Espanyol, sí, que el porta a l'infern, diguem, entre cometes, de segona divisió.
Sí, sí, és un infern esportiu, un club que en els últims 3 anys ha baixat 2 vegades ja a segona, i que normalment l'equip que baixa intenta pujar la temporada vinent, però no és garantia de res. Per què? Perquè tindrà múscul econòmic, però la segona és una competició, una categoria molt competida. Malauradament no ha pogut salvar la categoria l'Espanyol amb una jornada per davant, perquè recordem que tanca temporada el diumenge vinent a les 9 de la nit a Cornellà Prat davant l'Almeria. Avui el seu president i propietari Chen Yansheng ha parlat des de Xina, bàsicament demanant perdó a tots els pericos per aquest descens, que a partir d'ara han de començar a construir el nou projecte. Sembla que amb Luis García a la banqueta. Avui també comença una setmana important pel Barça, perquè després d'acomiadar el Camp Nou, saps que comencen obres al Camp Nou, sí, que es trasllada a Montjuïc, el primer equip de futbol, doncs és una setmana de comiats, el de Busquets el dimecres, el de Jordi Alba el dijous, i a tot això el Barça esperant que la Lliga doni el vistiplau a la viabilitat econòmica, a la planificació econòmica del Barça per començar a tancar operacions de futur, que bàsicament les primeres serà inscriure a Gavi i també a Araujo. El Girona manté opcions de jugar a Europa la temporada vinent. A l'última jornada de Lliga ha de guanyar a camp d'Osasuna i esperar que l'Atlètic Club punxi a camp del Real Madrid. I la gran cita del dia a les 9 de la nit, Lliga ACB de bàsquet. Playoff, quarts de final, comença aquesta eliminatòria pel Barça. És una eliminatòria, la de quarts, el millor de 3 partits. El primer, el Palau Blaugrana, Barça-València.
Més informació, Esports Cope, Albert Díez, gràcies.
A tu, Montserrat, gràcies.
Que vagi bé. 7 de la tarda, 32 minuts, i d'aquí un moment parlarem d'altres històries, com per exemple la proposta que han fet diverses entitats per canviar de viatjar, el fet d'anar amb avió per trens, per reduir, òbviament, les emissions que es produeixen. D'aquí un moment parlem amb el portaveu de la Plataforma per al Transport Públic, el Daniel Pi.
Y ahora, una buena noticia de Iberdrola. ¿Te gustaría que las compañías más importantes se preocuparan más por la economía local? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, encarga el 90% de sus compras a compañías españolas, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra us volem parlar del projecte Destinació Barcelona Zero Emissions, que proposa canviar avions per trens per tal de reduir un 20% les emissions que el turisme europeu deixa, per exemple, a la ciutat de Barcelona, que són uns 9,1 milions de tones de carboni l'any 2019. Segons aquest estudi, elaborat per 3 entitats a favor de la mobilitat sostenible amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, el 97% d'aquestes emissions les originen els vols. En parlem amb la portaveu, amb un dels portaveus d'aquestes entitats, i en aquest cas és per la promoció, l'Associació per la Promoció del Transport Públic, amb el portaveu Daniel Pi. Daniel, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
D'un i dos les dades que s'extreuen d'aquest estudi, eh?
Sí, fem dues coses. En primer lloc, mirem quin és el nombre de turistes que hi ha, això a base ja de dades que ja existien. Mirem quin és el seu origen i mirem també de quina manera venen. I a partir d'aquí calculem quina és la petjada d'emissions que fa a cadascun de, o sigui, que fa a cadascun dels modes. I bé, tenim sorpreses. Ens en donem compte, evidentment, que el tren encara és molt minoritari quan es tracta de viatges d'Europa. Hi ha 9 viatges dins d'Espanya.
Sí.
Però a partir d'aquí tenim sorpreses, com per exemple que hi ha turistes americans que arriben en tren. I un diu, ostres, això no pot ser. Sí que pot ser, perquè hi ha gent que aterrissa en altres llocs i visita París, i de París, per exemple, doncs ve cap aquí.
Uh-huh.
Bé, en tot cas, a partir d'aquí veiem que de les emissions de carboni que genera el turisme a la ciutat de Barcelona, la part més important, com heu dit, el 97%, són l'anar i el venir, el viatge de venir i el viatge de tornar. I això és perquè majoritàriament es fa amb avió. Si ho canviem, farem un gran estalvi.
Uh-huh. Una de les solucions seria, per exemple, recuperar trens nocturns i reduir el temps de desplaçaments?
Està claríssim. És a dir, nosaltres a vegades fent allò una mica de broma, diem que un viatge amb un tren de nit dura una hora.
Uh-huh.
Mitja hora per adormir-se i mitja hora per despertar-se.
Efectivament.
Estem parlant de trens nocturns que avui en dia no són aquells que hi havia fa 40 anys. Els trens nocturns europeus d'avui en dia són còmodes, són silenciosos, tens privacitat, són nets. Per tant, estem dient d'una manera de viatjar que et permet adormir en la ciutat i despertar-te al centre de la ciutat de destí el dia següent, el qual és evident que és un avantatge i a sobre t'estalvies una nit d'hotel. I, de fet, a tota Europa s'estan recuperant els trens nocturns. Aquí la raresa som a Espanya, que els hem anat reduint, i al final, a més, amb la pandèmia, hem eliminat els últims que quedaven, el Barcelona-Galícia i el Lisboa-Madrid.
I per què, s'han reduït o s'han eliminat? I la pregunta és, estem preparats infraestructura? La infraestructura està preparada per poder tenir tants trens a les vies?
A la primera pregunta, per què s'han reduït? Mira, si nosaltres mirem els desplaçaments dins de la península amb ulls d'algú que està en el centre de la ciutat, és veritat que l'alta velocitat ja no es necessita, que amb l'alta velocitat ja no es necessiten els trens nocturns, perquè ho tens tot, si no 3 hores o molt poc més. Però clar, no tothom viu al centre de la península, n'hi ha alguns que vivim a la perifèria. Llavors, quan estem parlant d'un desplaçament Barcelona-Galícia, o d'un Barcelona-Lisboa, o d'aquest tipus de viatges, és quan es justifiquen. Però potser els operadors, l'operador principal, Renfe, no posa massa atenció en aquestes necessitats més perifèriques.
Uh-huh.
I sobre el que em deies del tema de la infraestructura, no, és que és al revés. Mira, ens hem gastat més de 1.000 milions d'euros en fer un túnel en el Pertús per tal de poder connectar directament Espanya i França en via d'ample europeu, d'ample estàndard. I passen 2 trens al dia per sentit.
És veritat.
De Barcelona fins a Figueres hi ha 17. De Perpinyà cap amunt en surten 26 cada dia. Però en aquests 30 quilòmetres només tenim 2 serveis diaris. Perquè l'operador SNCF no s'entén amb la Renfe, perquè pensen molt en el mercat nacional i no s'han plantejat l'internacional, pel que sigui. Per tant, no és que tinguem infraestructura, i tant que la tenim. El que ens fa falta són trens que la facin servir.
Efectivament. Què en pensen els europeus? Crec que un 37% estarien disposats a fer trajectes de més de 5 hores en ferrocarril, no?, per evitar sí. aquestes emissions.
Sí. Aquesta és una altra de les coses que hem anat recopilant en el nostre treball, és que hem vist totes aquelles dades que existien, evidentment ens referim a estudis realitzats amb metodologia científica, a la qual es pregunta la població, escolti, vostè estaria interessat en viatjar en tren en comptes d'en avió, suposant que es donessin les condicions? Les condicions quines són? Les condicions és que hi hagin serveis suficients, que el preu sigui competitiu.
Efectivament.
I deien, sí. I quantes hores estaries disposat a destinar? I llavors aquí tenim la sorpresa de que, evidentment, en viatges curts tothom hi està d'acord, però hi ha un percentatge molt elevat que ens diu no, és que jo estic disposat, si el viatge és de 5 hores també estic disposat, perquè al final, entre que surto de casa, vaig a l'aeroport, faig la cua, m'embarco, faig el viatge amb avió i faig el mateix viatge entre l'aeroport i la ciutat de destí, passen aquestes 5 hores també. Per tant, hi ha un percentatge alt de gent que ens diu que està interessada en això. Primer hi ha la gent que sempre ha tingut por a volar, però més enllà de la por a volar, ara ha aparegut el fenomen de la vergonya de volar. En aquells països que tenen una consciència ambiental alta, doncs la gent sap que l'avió és el més contaminant, el que fa majors emissions per quilòmetre recorregut i passatger, i per tant diu, ostres, això jo no ho vull, jo vull anar d'una altra manera, encara que això hagi de sacrificar un parell d'hores del meu temps.
Daniel, si et dic bitllet únic, què et ve al cap? Reduir, imagino, en primer lloc, la burocràcia que ajudaria a fomentar l'ús del ferrocarril.
Bitllet únic i fàcil d'aconseguir, i competitiu en el preu, a més. Pensa que ens trobem en situacions tan absurdes com que a vegades comprar per un mateix tren, dos bitllets nacionals és més barat que comprar un bitllet internacional. I clar, això és una cosa que la gent ho considera una presa de pèl, perquè ho és, no? Per tant, de la mateixa manera que comprar un bitllet d'avió entre Barcelona i qualsevol ciutat europea, és normal i no ens crida l'atenció, hauria de funcionar exactament igual el que és buscar un bitllet per ferrocarril.
Daniela, em parlaves fa un moment de que destacaves que, tot i que Espanya i Catalunya tenen una molt bona xarxa de ferrocarril com a base per implementar tots aquests canvis, hi ha certs factors que encara hi juguen a la contra, no? Com ara la mala relació actual entre les operadores de tren francesa i també l'espanyola. Això ha fet que s'hagi reduït l'oferta conjunta, o també hi ha la part de que el sector de l'aviació sí que continua tenint subvencions.
Sí, és així. És a dir, tenim per una banda el problema de que les companyies ferroviàries no s'entenen entre elles. Què vol dir això? Això vol dir que, per exemple, fins ara s'explotava conjuntament Renfe i SNCF una sèrie de serveis entre França i Espanya. En un moment determinat, la companyia francesa trenca la relació. Es tracta de vies que estan liberalitzades. Per tant, qualsevol companyia que compleixi els estàndards i pot circular, però feta la llei, feta la trampa, és molt fàcil de posar unes barreres suposadament tècniques. Cal una homologació, aquesta homologació que està molt de tenir. Aquesta homologació, per exemple, els francesos la fan només per línies, cosa que vol dir que cada vegada has de canviar l'homologació, etc, que fan de que a la pràctica la liberalització aquesta, que podria ser una empenta en aquests trajectes, doncs queda reduïda pràcticament a res. I esperem que la Unió Europea faci això. I encara passen altres coses.
Sí.
Mentre que els trens paguen peatge, és a dir, paguen uns diners per utilitzar el que és les vies, que són propietat de l'ens estatal, a DIF en el cas d'Espanya, o qui sigui en cada un dels països, l'aviació és un sector que està lliure d'impostos, el querosè no paga impostos, els bitllets, si són fora de la Unió Europea, no paguen IVA, i per tant, d'alguna forma, és un sector que, encara que és el que produeix majors emissions, té un dumping que no justifica de cap de les maneres. I nosaltres creiem que aquí la solució l'hem de buscar a escala europea, però també hem d'anar fent, anar copiant d'experiències que s'han fet en altres països. I poso de manifest, per exemple, que França ja prohibeix els vols nacionals quan hi ha alternativa ràpida en tren.
Així és. Escolta'm, ara amb aquestes dades, aquest projecte Destinació Barcelona Zero Emissions, què fareu? Ho enviareu, no sé, si algun departament, si parlareu amb la ministra, perquè us escolti. Què se'n farà d'aquest estudi?
Per parlar amb la ministra, mal moment és avui, eh?
Avui sí, avui fatal.
Perquè avui no tenim ni ajuntaments, quasi ni ministres. Però bé, en tot cas, nosaltres no ens agrada fer estudis per guardar-los en un calaix. Per tant, ara ve tota una feina, que procurarem fer tan bé com sabrem, d'explicar, presentar, justificar aquest estudi davant d'administracions, segur que sí, però també davant del sector turístic, perquè tot això, a més, aquesta idea de Barcelona destinació zero emissions és atractiva per un tipus de públic de turisme que és el que ens interessa, el preocupat per qüestions, el que té nivell econòmic alt, i, a més, això també ho presentarem a el que són entitats de la ciutadania en general, doncs veïns, sindicats, associacions interessades, gent de mobilitat, operadors. Per tant, ara s'obre un període d'un parell o tres de mesos en el qual farem un esforç molt gran per tal que aquest estudi arribi a com més gent possible i en siguin conscients i continuar dient que aquest és un tema de canvi modal, que si no el fem és ben bé perquè no hi ha voluntat, perquè està al nostre abast, ens dona competitivitat i ens connecta com ha de ser amb Europa.
Efectivament, jo estic convençuda, Daniel, que si la gent sapigués tot això, molta gent optaria pel tren, que per cert, per una altra banda, també és molt més còmode que no pas anar a l'aeroport amb una hora i pico d'antelació, el d'això de seguretat, que si els líquids, que si el no sé què...
i no cal fer gaire propaganda. Fixem-nos de que quan Madrid i Barcelona s'han posat a una distància de 2 hores i mitja en tren, la quota modal del tren ha pujat i pràcticament ha superat, i ja pràcticament l'avió només es fa servir quan hi ha relacions de vol que has de canviar d'avió, perquè el tren s'ha menjat l'avió, que per aquestes distàncies, per aquests temps de viatge, és el mètode ideal, i amb 0 emissions, perquè l'electricitat que gasta és tota d'origen renovable.
Doncs gràcies per haver fet visible aquest projecte i que la gent pensi 2 vegades a l'hora d'escollir bitllet. T'agraeixo molt, Daniel Pi, portaveu d'aquesta Associació per la Promoció del Transport Públic, que és una de les parts també que han format o han fet aquest estudi juntament amb d'altres dues. Gràcies, Daniel, bona tarda.
Molt bona tarda i gràcies a vosaltres.
Y el Sevilla se mete en otra final. ¿Otra final? Sí, otra final de la Europa League.
Próximo objetivo de Mendilibar, vencer a la Roma de Mourinho. El Sevilla vuelve a hacer historia.
¿Esta final era para nosotros? ¿Otra vez? Sí, otra vez.
Y ahora busca su 7ª Europa League.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar.
Este miércoles desde las 8:15 de la tarde, la final en COPE. Sevilla-Roma.
Espectacular la estampa, la imagen.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Dime lo que compras y te diré que digas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
La programació de COPE Catalunya i Andorra. Us estem parlant del treball de les cambreres d'habitacions, més conegudes com a Kellys, i que a vegades és invisible per molts turistes. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Aquestes treballadores han arribat fins i tot, Sergi, a trobar habitacions en un estat lamentable.
Sí, que deixa un rastre de brutícia i de mal comportament. Arrere en COPE Catalunya i Andorra ha estat la Vània, que ha reconegut que ha vist coses que pràcticament no es poden creure. Però ara l'escoltarem. Per les xarxes socials, amb moltes oportunitats, ja aquestes denúncies de les treballadores d'hotel que ensenyen habitacions veritablement a plenes de brutícia i que són molt fastigoses. Ha estat el cas de la Janelis en Rivera, que fa un recorregut per una habitació d'hotel plena veritablement de brutícia, amb menjar, amb roba, una situació increïble, i ella reiterava una i una altra vegada que no era just.
De un solo dia. Pobre esta gente, porque se va a ir cuando les cobren. Vean nada más, ¿ustedes creen que todo esto es justo? Tenemos toallitas desmaquilladoras que pudieron haber pedido. Vean nada más. ¿Ustedes creen que esto es razonable? ¿Mm? Aparte de que se les va a cobrar un cleaning fee, se les va a prohibir la entrada al hotel otra vez. Lo que hace este Frondes es que guardan el nombre y los bloquean para futuras reservaciones. Pues esta gente no se va a volver a quedar, por lo menos en este hotel. Miren nada más. ¿Ustedes creen que es justo? Un solo día. Un solo día y dejan así el cuarto.
Així és, doncs, una imatge incívica absolutament, apaga, no dona cap mena d'impunitat.
Doni-do.
Sembla que un perquè pagui pugui fer el que vulgui, perquè, a més, això també té conseqüències. Concretament, ja no únicament per l'escenari de fàstic amb la qual ha de treballar, doncs, en aquest cas, aquesta persona, sinó també perquè ha d'estar més termini, més temps, dedicant-li a una habitació. Uh-huh. Arena Cope Catalunya i Andorra hi ha estat a la Bania Arana, la qual, doncs, ens ha explicat a coses que ha vist amb habitacions d'hotel.
Vómitos, cacas, excrementos de animales, la cerveza regada por las camas, bueno, de todo, condones, de todo. Una habitación así, a veces los ponen con tres camas, es imposible prácticamente de hacerlo en el tiempo que te dan ahora, ¿no? Que son más o menos 25 minutos, media hora. Tremendamente mal y una sobrecarga laboral tremenda.
Els hotels de la costa amb clients de grup i d'un ambient més festiu són els que més pateixen aquestes conductes incíviques. A l'informatiu migdia de Carles Lozada hi ha estat l'expert en turisme Domènec Biosca, el qual ens ha recomanat que en aquest cas els hotels sí que haurien de tenir una sèrie de coneixement del client que els hi arriba per tal d'evitar situacions que no són positives.
I és important que l'hotel a vegades perdi una mica de facturació per no contactar aquests grups que ja saben que els esperaran qualsevol cosa de l'hotel, no?
Clar.
I s'emportaran. I això vol dir renunciar per guanyar. I sobretot, immediatament, cancel·lar la reserva i ja s'ha acabat al carrer.
Recordem que aquesta setmana Barcelona està gairebé a un 100%, Coldplay ha ajudat i per tant el gremi d'hotels està parlant d'uns dies molt bons, tant amb ocupació com també amb preus, però evidentment aquí també arriben les condicions que habitualment són més òptimes per part de les treballadores i treballadors d'hotel, però que a vegades malauradament es troben amb aquestes situacions tan desagradables que té que fer referència amb la educació i que evidentment a pagar no dona impunitat per deixar un rastre de brutícia.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
També l'espanyol, l'espanyolisme i aquest sentiment m'ha ajudat molt, no, a lluitar contra l'enfermetà i també, bueno, estar enganxat a programes radiofònics que parlen de l'espanyol, com vosaltres...
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Escola Agrària del Pirineu ha organitzat un curs per aprendre a fer servir una motoserra que va dirigit atenció específicament a les dones. I atenció també perquè se n'ha esgotat totes les places. Marc Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs sí, perquè hi ha moltes dones que treballen al món rural que necessiten aquesta eina i també hi ha d'altres que diuen que era un repte pendent. A més, la majoria volien fer el curs per aprendre a fer llenya, com per exemple la Maria Giró, que ha acabat el curs fa tan sols una setmana. La Maria viu a la Seu, té 28 anys i es dedica a la cultura i a feines que realment no tenen res a veure amb aquest món. Però tal com ella ens explicava, volia aprendre a fer servir per ella mateixa la motoserra, ja que la seva família la utilitza molt sovint.
Fa temps que volia aprendre a fer anar la motoserra amb seguretat, perquè sí que és una eina que, bueno, hi és a casa des de molt temps i potser la feien el meu pare i el meu germà o així, però jo no l'havia après, o sí que havia fet com alguns treballs, però com molt, molt petits i sempre com amb l'ajuda d'algú altre. i tenia ganes com d'això, de tenir com aquesta seguretat i fer-ho.
I és que fa 2 anys que la Maria ja s'intentava apuntar, però no entrava perquè les places eren molt limitades, un tema del que també hem parlat amb la professora i la directora de l'escola, la Núria Enduró, qui ens explicava que en aquest curs només per dones hi trobaven molta més complicitat que no pas en els cursos mixtos.
Ha sigut el més sorprenent. Jo realment al principi era una mica escèptica perquè sempre havíem fet cursos de motoserra i havíem participat tant homes com dones, realment més homes que dones, i vam dir, bueno, provem-ho, a veure com funciona. I clar, hi va haver molta demanda i en el moment de fer-ho, clar, totes diuen, no, és que clar, aquí ens sentim més còmodes, més entre iguals i no tenim aquest reparo, aquesta vergonya de demanar segons quines coses que si estàs en un altre context costen més de demanar.
I la demanda, com dèiem, ha arribat a doblar l'oferta amb l'objectiu de que servís per despertar aquest interès entre dones en un món encara molt masculinitzat.
El sector primari és molt masculí, llavors, en general, costa que les dones s'hi fiquin i costa animar-les, que realment el sector forestal necessita gent que hi vulgui treballar i de dones n'hi ha molt poc, llavors és una oportunitat més de feina i vam dir, vinga, fiquem-nos-hi i fem-ho.
Un curs que es fa a l'Alt Urgell, però que al qual també hi assisteixen dones d'arreu de Catalunya. De cara a l'any que ve, però, diuen que també ja estarà gairebé ple, Montse.
Doncs benvinguts a aquests cursos. Marc Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
Bona tarda. Doncs ha passat molt ràpid aquesta linterna d'avui dilluns, el dia de la ressaca després de les eleccions, i segurament el nostre company Ángel Expósito, amb la linterna, ens explicarà tot el que ha passat al llarg del dia i tot el que anirà passant, perquè tenim per dies per saber finalment quins seran els alcaldes de qualsevol lloc, i a més ens explicarà si hi ha pactes, si no hi haurà, etc. Així que Ángel Expósito arriba ara amb tota la informació d'aquest dilluns 29 de maig, i nosaltres el que farem serà tornar demà a la mateixa hora, a la mateixa sintonia. Si voleu recuperar algun tipus d'entrevista, si voleu saber què és el que fem en aquest programa, a través de Cope Bonès, us poseu a la web de Cope i busqueu la linterna Cope Catalunya i Andorra, i allà trobareu absolutament tot el que fem en aquest programa, d'acord? I si no hi ha res de nou, doncs ens veiem, ens escoltem, millor dit, demà a la mateixa hora. Linterna Cope Catalunya i Andorra amb la Montse Rodríguez. Tot un plaer. I ara sí, Ángel Expósito i la linterna. Fins demà. Adéu-siau.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900 730906 o en areajuridicaglobal.com. Con Área Jurídica.